Al matí, amb Mireia Sanz.
L'actual alcalde Matías Sarracán repetirà com a cap de llista de la Crida per Sabadell en les eleccions del mes de maig. Sarracán opta d'aquesta manera el seu tercer mandat a l'Ajuntament de Sabadell després de ser regidor a partir del novembre de l'any 2013 amb la renúncia de Juli Moltó. Precisament aquest fet farà que Sarracán no pugui acabar del tot el mandat entre l'any 2019 i el 2023. Matías Sarracán, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Ha tingut sempre clar que volia optar de nou a l'alcaldia?
Home, no és una decisió banal, no? És una decisió que cal prendre després d'haver reflexionat per les implicacions que porta, per les responsabilitats, i per tant res, s'ha de tenir prou clar fins que no es pren la decisió, i és una decisió també col·lectiva, per tant la meva predisposició ja ha sigut des del moment en què vam fer la reflexió oportuna.
Explicàvem ara que vostè no podrà estar als 4 anys del mandat. Exactament quan haurà de deixar la seva acta de regidor?
Bé, el que diu el codi ètic de l'Entesa per Sabadell, que és amb el que jo vaig concórrer en primer lloc a les eleccions, són 8 anys, i per tant no es tracta d'un mes més o un mes menys, diguem-ne, serà una decisió doncs que té en aquest marc del que nosaltres defensem, que és que això de la política és una etapa i que ha de ser relativament curta, suficient per poder disposar de l'experiència necessària i poder-ne treure profit, però bé, al voltant d'aquests 8 anys és el que jo tinc previst, segons el codi ètic de l'Entesa.
I aquesta situació creu que li pot anar en contra per allò que es presenta un alcalde que no pot acabar mandat?
No, jo crec que la gent valora l'experiència i la gent comparteix molt aquest model de fer política en el que doncs, els càrrecs electes estem aquí, diguem-ne, donant un temps prudencial, però un temps limitat.
Com preveuen des de la formació gestionar aquest fet en cas que s'aconsegueixi accedir a l'alcaldia de Sabadell?
Doncs amb la normalitat necessària. El que es tracta és que puguem complir, no?, amb aquest respecte a allò que és un principi bàsic per nosaltres, que és una durada acotada, però alhora sense que això tampoc sigui un impediment o un element que ens faci doncs, tenir menys oportunitats per desenvolupar les nostres responsabilitats.
Es podria fer una excepció amb vostè i deixar que aquest codi ètic s'allargui aquest any i mig per poder esdevenir, en cas, doncs, regidor durant aquests 4 anys de mandat?
Bé, això ja ho discutirem quan sigui necessari.
Però hi ha la porta oberta.
Això depèn de l'organització i també de la meva interpretació, però en tot cas això en aquest moment no ha de ser pas un impediment per concórrer amb totes les capacitats en aquest nou mandat.
Quina valoració fa d'aquest darrer mandat, d'aquests últims 4 anys?
Va, en el fons és una valoració positiva, no lliure doncs, de crítica, d'autocrítica i d'assumir també els aprenentatges que hem hagut de fer durant aquest període. Però era un mandat molt complicat pel que teníem a la ciutat, des d'un punt de vista físic, des d'un punt de vista polític, des d'un punt de vista social, econòmic, i per tant el punt de partida generava doncs, unes expectatives també molt grans, però alhora unes necessitats de reordenar, no?, de posar ordre a aquesta casa que és l'Ajuntament de Sabadell, de generar confiances en la ciutadania, de pensar projectes de ciutat que no n'hi havien i de fer-ho d'una forma col·lectiva i de fer-ho amb un govern ampli, plural, ambiciós, i per tant això sens dubte sempre genera frustració en nosaltres com a govern i en la ciutadania, però hem de ser capaços ara d'explicar-ho com ho hem intentat fer durant tot el mandat, però ara especialment d'explicar-ho a la ciutadania, de compartir, de corresponsabilitzar-nos entre totes de quins són els reptes que tenim sobre la taula i de com ho podem fer. I aquest és un element que també ha estat molt present en la reflexió que hem fet els darrers mesos des de la Crida per Sabadell.
Deia que hi ha punts de crítica i d'autocrítica. En quins punts seria especialment crític respecte al que s'ha fet?
Doncs hem hagut de repensar massa coses i de tocar de peus a terra en el que és el calendari de com es poden fer efectives aquesta transformació de la ciutat, no? Potser ens pensàvem que els ritmes de l'administració no ens frenarien tant, no serien tant un element restrictiu a l'hora de fer possible allò que volíem, i per tant hem hagut d'aprendre, no?, a gestionar una maquinària molt complexa des d'un punt de vista administratiu i jurídic que ens ha fet que segurament haguéssim generat uns calendaris, unes expectatives que en el fons no han sigut reals. En tot cas, això forma part de, jo crec, de qualsevol administració, i per tant nosaltres potser el que hem sigut és no suficientment realistes, no? Però també és cert que aquesta és una tarannà, és una característica nostra també, no? Voler la lluna, no? Voler coses que potser a curt són molt complicades, però volent-les sí que hi podrem arribar.
De fet, se'ls ha acusat en moltes ocasions de pensar poc i executar, de pensar molt i executar poc.
Mm-hmm.
I estaria d'acord?
Bé, també som reflexius en aquest sentit. Però bé, aquest aspecte dels temps també és un aspecte que va també amb la nostra forma d'entendre la política, no? D'entendre que les decisions s'han de mirar de prendre amb el màxim consens i de prendre de forma conjunta, no? I també d'escoltar. No només de consensuar, sinó d'escoltar a l'hora de definir les nostres polítiques. I aquí, sens dubte, els processos participatius, en els que també hem donat moltes voltes, doncs són elements que segurament generen que haguem d'estar més temps abans de prendre una decisió.
Quin balanç fa dels 2 anys com a alcalde? I creu que en resultat final li sumen o li poden fins i tot arribar a restar, per allò que diuen que el poder desgasta?
Jo crec que sumen. Hem intentat exercir aquest rol de l'alcaldia en un govern complex, plural, escoltant a tothom i alhora fent també de portaveu del govern. No només és un lideratge, en aquest cas no pot ser un lideratge de anem cap aquí, sinó és un lideratge que intenta escoltar a la ciutat i que intenta sobretot representar el govern. Però cal tenir en compte i cal explicar que l'administració no està pensada perquè aquest tipus de lideratges, no? La forma com cal prendre les decisions, la responsabilitat que té l'alcalde respecte al conjunt del govern, implica de vegades o dificulta poder exercir aquest lideratge més col·lectiu. I aquí és l'aprenentatge que hem fet tots, l'alcalde com a alcalde, però també els tinents d'alcalde, la resta del govern, perquè, bueno, perquè estem intentant fer les coses d'una altra manera i no sempre allò que et trobes t'ho facilita. Per tant, la valoració és positiva, de gran aprenentatge, i crec que suma de cara a visibilitzar, en el cas de la Crida per Sabadell, la nostra responsabilitat i la nostra forma de fer.
Des de l'oposició se'ls ha acusat en moltes ocasions de ser un govern dividit a 4, amb 4 àrees diferenciades i amb poca coordinació. Què hi diria?
És un govern amb 4 forces o amb més forces fins i tot en el seu interior, i això és així perquè la ciutat és així, i per tant nosaltres entenem que aquest era el repte, gestionar aquesta diversitat, perquè la ciutat ens ho havia demanat així, i aquesta pluralitat de la ciutat al voltant d'aquest projecte de govern de transformació per nosaltres és una riquesa que ha ajudat sempre a prendre decisions, no? Reflexionades, que potser no ha ajudat a prendre-les de forma ràpida, però sí que ha ajudat a tenir més al cap el conjunt de la ciutat a l'hora de pensar les prioritats i els projectes estratègics d'aquesta ciutat.
I aquesta ciutat i aquesta realitat han fet que el govern estigués a punt de trencar-se en més d'una ocasió?
No, és la complexitat la que fa que el govern es tensioni, la que fa que el govern doncs tingui de vegades diverses veus i diversos posicionaments, però és la ciutat que és així de rica, i d'això n'hem de ser conscients i ho hem de veure com una riquesa, com un element en positiu. Nosaltres volem seguir governant aquesta ciutat tenint en compte la seva diversitat i no des d'una única posició, perquè la realitat no és aquesta. La realitat és que aquesta ciutat és així de diversa i ens en fem bandera d'aquesta diversitat. El més important és que es pugui garantir la continuïtat d'un govern d'esquerres, perquè entenem que aquesta és una ciutat d'esquerres amb voluntat de transformació.
Però, per exemple, aquest mateix divendres, des d'aquests micròfons, l'alcaldable ja del Partit Popular, Esteban Gessa, els acusava d'haver doblegat la ciutat a l'independentisme, de només governar cap al sector independentista.
Vaja, jo crec que qui viu en aquesta ciutat i reflexiona i comparteix experiències amb la ciutadania sap que això no és així. Sap que aquesta ciutat es va bolcar de forma plena en la defensa del dret a l'autodeterminació, en la defensa dels drets i llibertats de la ciutadania, com ho va fer el 3 d'octubre, com ho va fer votant de forma massiva el dia 1 d'octubre, i aquesta esquerda que que alguns volen evidenciar de forma inexistent, doncs no és la que veu el Partit Popular ni el senyor Gessa.
Se'ls ha criticat també, per exemple, per la gestió del cas d'Esmatza. Creu que és un punt en què el govern pot fer crítica, pot fer autocrítica de com s'ha treballat?
No, el cas d'Esmatza s'ha posat, doncs, òbviament, el govern en una situació molt complicada, no? D'haver de... ens volien fer triar, no? Com si fos una opció dual, binària, entre els llocs de treball i el compliment d'allò que és la nostra obligació, no? Que és la persecució de les irregularitats d'una empresa que té un contracte que està sent analitzat en el cas Mercuri. I nosaltres no havíem de triar, malgrat algú volgués triar entre un ERO, no? I la fiscalització, que pertoca a qualsevol govern que pretén ser democràtic, doncs nosaltres, òbviament, vam haver de trobar una línia de treball que permetés seguir amb la mateixa fermesa en la lluita contra la corrupció i amb la fiscalització d'un servei públic d'aquesta dimensió, i alhora, no?, la protecció dels llocs de treball. I aquí crec que vam acabar trobant una bona línia de treball, de compromís, sense haver de renunciar a res, sense haver de renunciar a la defensa dels llocs de treball i sense haver de renunciar a la fiscalització adequada del contracte.
També se'ls ha acusat d'estar poc pendents dels barris.
Penso que són acusacions infundades totalment, no només perquè hem fet un treball al costat de les associacions de veïns intens d'escoltar-los, i tenim un regidor, regidores de districte que han estat molt atents a escoltar les seves reivindicacions, sinó perquè l'obra de govern així ho posarà de relleu, amb actuacions físiques sobre l'espai públic, que sempre importen molt, però també amb actuacions estratègiques, com la redefinició del que és el Parc del Nord, o projectes que veuran a la llum els propers anys i que s'han estat gestant al voltant del mercat de Campoamor, o amb actuacions físiques, per exemple, a Can Llong, amb equipaments que, sens dubte, portaven anys i anys i anys esperant ser realitzats i que, gràcies a l'acord i la nostra pressió sobre el govern de la Generalitat, doncs ara tenen un calendari claríssim.
Quines expectatives té la Crida de cara a aquestes eleccions municipals? No sé si han fet enquestes o han fet perspectives de vot, o com veuen que pot ser aquestes eleccions del mes de maig?
Nosaltres som optimistes, ho dèiem sortint de l'assemblea, optimistes en la nostra capacitat d'explicar l'acció de govern i, per tant, de revalidar la nostra posició estratègica en la defensa d'aquest govern d'esquerres, de transformació per la ciutat. I en això, amb aquesta voluntat en positiu, és amb el que volem encarar una campanya que ha de convèncer a la ciutadania sobre la nostra capacitat de treball, sobre el nostre compromís, i també basat en la honestedat, no? Uns valors bàsics al costat d'aquells que més necessiten, no? que el govern estigui al seu costat i que trobi solucions, solucions no de pedaços, sinó solucions estructurals, per tal de que, doncs, la ciutadania d'aquesta ciutat i també de la comarca, doncs, millori les seves condicions de vida. Amb aquest projecte estratègic, nosaltres en aquests moments no pensem en resultat quantitatiu, pensem d'entrada en donar, no?, una bona explicació del que hem fet i del per què no ho hem fet, i alhora basar un projecte en aquest leitmotiv de la corresponsabilitat, no?, sense activació social, sense que la ciutadania sigui activa en la reivindicació dels seus drets i les seves llibertats, i en la construcció d'aquesta ciutat que volem, doncs difícilment hi arribarem. I per tant volem fer una campanya en positiu, de fer a tothom també conscient de què és el que podem fer des del govern, però també conscient de la necessitat que hi hagi una ciutadania activa.
Tot sembla indicar que ens espera un ajuntament més fraccionat que l'actual, passades aquestes eleccions del 28 de maig, és a dir, dia 28 de maig, dilluns 28 de maig. Amb qui es veu pactant la Crida?
Amb tothom qui vulgui mantenir aquest govern d'esquerres, de transformació per la ciutat de Sabadell.
Per tant, repetiria el mateix pacte de govern?
Això jo crec que quan tinguem els resultats sobre la taula, i a mesura també que anem veient els programes que defensen la resta de formacions, doncs ja s'entrarà a fer la valoració. En aquests moments el que és important per nosaltres és què és el que nosaltres anem a defensar com a Crida per Sabadell, i anem a defensar aquest rol estratègic en fer possible un govern de transformació, un govern d'esquerres per la ciutat de Sabadell.
Per la Crida hi ha algunes línies vermelles per pactar?
No és el moment ara d'entrar. Nosaltres hem de defensar què és el que volem per la ciutat i com creiem que es pot fer això que volem per la ciutat. Per tant, per nosaltres, com deia i repetiré, és el que volem és ser claus i ser la força clau per garantir un govern de transformació.
Un govern de transformació passa per unes determinades formacions polítiques?
Sí, en aquests moments també hem de veure quines formacions polítiques es presenten a les eleccions. Per tant, a mesura que ens hi anem acostant, ja hi haurà moments per fer aquest tipus de reflexions.
Sé que ha de marxar perquè és alcalde i, per tant, té la Junta de Govern local, però sí que no el puc tenir aquest estudi i no preguntar-li per una de les qüestions que aquest cap de setmana han saltat a la llum, que és el tema de la situació dels serveis d'oncologia pediàtrica de l'Hospital de Sabadell. Aquest matí l'Ajuntament feia un tuit en el qual explicava que demana una reunió amb el director del CatSalut i també amb la Conselleria de Salut. Què sap en aquests moments l'Ajuntament d'aquesta qüestió?
Bé, òbviament durant el cap de setmana vam recollir informacions des de la nostra responsabilitat amb contactes puntuals tant amb el Taulí com amb la Conselleria per tal de conèixer el context en el que s'havia pres aquesta decisió, com han pogut conèixer a través dels mitjans de comunicació aquesta decisió que ve de fa molt de temps, que fins i tot el govern socialista de l'Estat en el marc de les seves directrius consta aquesta necessitat d'agrupar, de dimensionar alguns serveis de forma estratègica, de concentrar-los, i per tant és en aquest marc de reflexió que el CatSalut des de fa molts anys, com s'ha publicat, va en aquesta línia de concentració. Nosaltres defensarem, no?, que el Taulí tingui els recursos necessaris per fer front a les seves necessitats i per tant que serveis estratègics com aquest no es vegin afectats en cap moment per aquesta directriu, que és una directriu que, com comentava, ve d'Europa, que el govern de l'Estat també l'està desenvolupant, i per tant en aquest marc haurem de veure com encaixa sense que Sabadell i l'Hospital Taulí perdi cap dels seus serveis essencials i que per tant tots els usuaris de Sabadell i de la comarca puguin tenir en el Taulí l'hospital de referència que creiem que mereix aquesta ciutat.
Per tant, hem d'entendre que l'Ajuntament no coneixia aquesta realitat fins aquest cap de setmana que ha sortit a la llum?
No. Com a govern municipal desconeixíem l'abast d'aquesta directriu i, per tant, des d'avui ens hem posat ja en l'agenda urgentíssima poder tenir tota la informació i poder fer aquests contactes amb la Conselleria i també amb el CatSalut.
Què hi pot fer l'Ajuntament per aconseguir que aquest servei no se'n vagi de la ciutat de Sabadell?
Ho veurem a partir d'avui amb els contactes que tindrem de primera línia, per tal de veure quin és l'abast, primer de tot, i després quines són les actuacions que es poden fer en aquest moment.
Clar, en aquests moments s'ha obert una campanya de signatures a la plataforma Change.org. La miràvem a les 8:40 del matí i teníem 12.700 signatures, i és que en aquests moments ja hi ha 13.717 persones que han signat per aquesta situació. Entenc que això també afegeix pressió a l'Ajuntament per intentar retenir aquest servei d'alguna manera a la ciutat.
Sens dubte, a tots ens preocupa un aspecte com aquest, un servei oncològic, pediàtric, a tots ens sensibilitza, més enllà de que hi hagin més o menys clics que defensin aquesta actuació. Nosaltres estem sensibilitzadíssims sobre aquesta necessitat i, per tant, estarem vetllant perquè cap dels serveis essencials es vegi retallat en el nostre hospital. Ningú pot dubtar del compromís de l'Ajuntament i de l'equip de govern en què el Taulí sigui cada vegada més un hospital que estigui a l'alçada de les necessitats de la ciutat. Ho hem fet en les urgències, ho hem fet sempre en la nostra participació en el Consell de Govern.
Matías Arracan, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Ja deia, el deixem anar, que té junta de govern amb molts temes damunt la taula, també segur aquest de l'Hospital de Sabadell. Gràcies per acompanyar-nos i que tingui un bon dia.
Moltíssimes gràcies, molt bon dia.